Dos quarts i dos de nou del matí, ara seguim al supermatí perquè volem canviar de tema, perquè aquesta mateixa tarda, concretament a les 7 del vespre, la Fundació Josep Pla acull la presentació del llibre Joan Estelrich Josep Pla, Periodisme i llibertat, cartes 1920-1950. La presentació anirà a càrrec de Xavier Pla, director de la càtedra Josep Pla, Jordi Cornudella, editor d'edicions 62, i Sílvia Coll Vinent, professora de la Universitat Ramon Llull i curadora del volum. Per avançar-nos alguns dels detalls d'aquest llibre i de la seva presentació, avui ens visita al supermatí la professora Sílvia Coll Vinent. Sílvia Coll Vinent, molt bon dia, com està?
Bon dia, molt bé, gràcies per invitar-me.
Avui volem parlar d'aquesta presentació que tindrà lloc avui aquest vespre a la Fundació Josep Pla per parlar sobre unes cartes que corresponen entre els anys 1920 i 1950. Com és que es decideix recuperar aquestes cartes?
Home, és un epistolari molt interessant, perquè és molt ric i molt fructífer. És a dir, són les que cobreixen tres dècades, però de fet expliquen moltes més coses de la vida política, periodística, literària i cultural d'aquí, del país, durant la dècada dels anys 20 i potser una mica dels 30. És una relació molt fructífera entre Pla i Estelrich, periodísticament, però també literàriament. Es coneixen, Estelrich ajuda a promoure Pla com a escriptor, li encarrega molts encàrrecs periodístics, és també un lector perceptiu i molt fi de la seva primera, de les seves primeres obres, i tenen una relació molt franca, molt directa, que és una de les raons que fan l'epistolari molt atractiu, i especialment, insisteixo, durant els primers anys 20. Són amics, són companys de generació, s'ho diuen tot d'una manera molt, molt franca, i depenen, són dos homes de Cambó, depenen professionalment de Cambó, i això també és una de les coses que veiem a l'epistolari, com la política interfereix amb l'acció política. Però bé, per resumir-ho en poques paraules, és un epistolari molt interessant per conèixer Pla i Estelrich i la seva relació, però també la vida política i cultural i periodística d'aquest període, insisteixo, sobretot dels anys 20.
Si no m'equivoco, sí que l'intercanvi de correspondència sí que va anar variant, no?, al llarg d'aquestes dècades.
Efectivament. És a dir, insisteixo una altra vegada, Pla s'estrena com a periodista als anys 20 i Estelrich és una peça clau perquè diguem, li encarrega moltes coses i perquè està al darrere d'aquest primer periodista i primer literat, i la relació és molt intensa durant aquests anys. Pla és a França durant la dictadura de Primo de Rivera i treballa sobretot des de fora. És un Pla molt internacional, com també és un Estelrich molt internacional, perquè durant la dictadura Estelrich promou, està al capdavant d'una plataforma molt, molt important, que és Expansió Catalana, finançada per Cambó, i està treballant també en contacte amb França. Expansió Catalana té un desplegament a França molt important, i Pla és un contacte que treballa per ell, diguem-ho així, en aquesta qüestió de la internacionalització del conflicte català, de la qüestió catalana, durant l'època de la dictadura. Això és un aspecte polític i cultural molt interessant que es tracta l'epistolara. Un altre aspecte és la relació que tenen periodística, naturalment. Estelrich li encarrega a Pla articles per la Veu de Catalunya, però perquè és el que s'encarrega de coordinar els corresponsals de la Veu a fora, però també per al Dia de Mallorca, i li fa de pont per el Sol de Madrid, i és una persona, és un agent cultural i un agent periodístic molt, molt important, i Pla treballa per Cambó, però a través d'Estelrich, de fet, I llavors, de fet, l'epistolari és interessant perquè són dos protagonistes, però són tres, perquè hi ha Cambó al darrere, i el que maneja la relació i els fils de la relació entre tots tres és Estelrich, naturalment.
De quantes cartes estem parlant, més o menys?
Estem parlant, a veure, ara estan numerades i, per tant, les puc dir d'una manera precisa. Espereu un momentet.
No, si no hi ha cap problema, més o menys.
Sí, les cartes en conjunt són un centenar de cartes, o potser una mica més. un centenar de cartes, sí, més o menys.
Ens quedarem, sí, més o menys, amb aquest intercanvi, sí, doncs, que van compartir. Sí que, no sé, quan comença aquest estudi de tota aquesta correspondència?
A veure, ja fa molts anys, perquè parteix de l'estudi del fons Estalric, que és un fons riquíssim, abundantíssim, dipositat a la Biblioteca de Catalunya, i que ens ha permès, d'alguna manera, i això és el que intentaré explicar aquesta tarda, anotar i prologar i fer l'estudi previ en aquestes cartes, perquè hi ha molts i molts materials informatius que permeten precisar moltes informacions d'episodis periodístics i culturals i de la relació entre ells, que ve del fons Estalric, de la documentació original, perquè Estalric ho va guardar tot, tenim aquest avantatge, bueno, com pla més o menys, i per tant podem anotar amb molta precisió tota la relació, tots els episodis, tota la continuïtat de l'epistolari. Però la feina comença des de que es deposita o des de que s'inventaria, més ben dit, el fons Estalric a la Biblioteca de Catalunya, i estic parlant, aquest procés comença l'any 2008-2010, entre 2008 i 2010, fins ara s'ha anat fent feina per part de molta gent d'estudiar aquest riquíssim fons, que ha donat moltes pistes, no només per estudiar tota l'activitat d'Estalric al capdavant de la Barrera Metge, sinó també l'activitat d'Estalric com a agent cultural de Cambó, l'activitat d'Estalric amb tots els seus contactes a França, la labor que fa Expansió Catalana durant la dictadura de Primo de Rivera. És a dir, Estalric és un home amb una capacitat de treball immensa que té molts flancs d'actuació, té molts flancs d'actuació, i el periodístic, naturalment, és un de molt important, perquè està al capdavant és l'encarregat de coordinar els corresponsals de la Veu de Catalunya a l'estranger, i ell mateix col·labora amb moltíssims articles a la Veu de Catalunya, que és l'òrgan de la Lliga, sobretot articles culturals i articles de cultura, que és el seu àmbit. Com diu Pla, en el seu retrat magnífic que li va dedicar Joan Estalric, o La dispersió, publicat a les obres completes, als homenots, Estalric tocava moltes tecles, però el seu àmbit natural, allà on es desenvolupava com a peix a l'aigua, és la cultura, i aquí va fer moltíssima feina, sobretot com a director de la principal empresa cultural de Cambó, que és la Fundació Bernat Metge.
Aquestes cartes, sí que comentàvem, doncs, que sí que es posarà molt la mirada amb la dels anys 20, no? Però després del 1950 van seguir intercanviant correspondència?
Sí, l'epistolari continua, però hi ha un silenci molt important i un tall molt important, que és la Guerra Civil, no se'n parla, i després de la guerra la relació efectivament es refreda. Estalric treballa com a propagandista coordinant l'oficina de propaganda de Franco a París, i la relació queda interrompuda, diguem, durant la guerra i durant bastants anys, però després es reprèn, perquè Estalric li continua donant encàrrecs a Pla, per exemple, mentre és a Tànger dirigint el diari Espanya, li encarrega algun article i es continuen veient segurament. El que passa que el registre epistolar, diguem, queda bastant interromput i sobretot queda bastant refredat. Però es tornen a trobar justament, i aquest és l'últim episodi que en Xavier Pla ja va estudiar en el seu moment, es tornen a retrobar, per exemple, a Destino, a la revista Destino, on els dos tenen columna pròpia, i d'alguna manera allà, precisament a treballant a Destino o col·laborant a Destino als anys 50, hi ha un últim episodi de finals de 40, principis dels 50, hi ha un episodi de xoc entre els dos personatges, que es reflecteix també a les cartes, perquè Pla, diguem-li, fa una embestida contra Estelric i la seva visió encara idealista, mantinguda després de la guerra, i Pla i Estelric se'n ressent molt. Tot això s'explica a les cartes i ara no ho explicaré en detall, però diguem que és una relació que es refreda, però que es reprèn i que... Perdona, em deies alguna cosa?
No, que si de cas el que volia dir és que qui vulgui saber-ne més que vingui a la presentació d'aquest vespre.
Sí, gairebé que sí, perquè així explicat en directe es perden moltíssimes coses i molts fets importants, Perquè, insisteixo, és un epistolari molt ric i molt sucós, en el sentit de que està ple de materials informatius que il·luminen sobre aquesta època tan interessant, que són els anys de la dictadura, passant per aquest silenci de la guerra i aquest refredament epistolar. I val a dir que, a veure, insisteixo, són homes de Cambó i d'alguna manera estan lligats al polític. I l'epistolar és tan recent en el sentit que les primeres cartes són més interessants perquè sembla que puguin treballar més ells en la seva activitat, Pla, la seva activitat literària, i està rica en la seva activitat cultural, però cada vegada estan més, diguem, lligats pel polític, i l'interès de les cartes potser decau a partir del 29-30, i després amb el refredament, diguem-ho així, de la relació, perd potser una mica d'interès, això s'ha de dir. El compensa també els textos addicionals que es posen al final del volum, perquè complementen les cartes en molts sentits i d'alguna manera permeten entendre també les dues figures i la dimensió cultural i periodística de les dues figures, perquè són naturalment dos homenots, no cal dir Pla, però Estelric també surt, emergeix en aquest epistolari com un home d'acció, un agent cultural, un home d'una importància, diguem, en la vida cultural del país notable.
Doncs aquest vespre, qui vulgui saber-ne més pot venir fins a la Fundació Josep Pla de Palafrugell i, per tant, conèixer més sobre aquesta correspondència que van intercanviar entre aquestes dues grans figures de casa nostra. Sílvia Collvinent, moltes gràcies per haver-nos visitat avui aquí al Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres el que farem després de conversar sobre aquesta presentació que tindrem avui a la Fundació Josep Pla a les 7 del vespre, canviem de qüestió al Supermatí.